Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La residència del Sud, reivindicada des de fa 20 anys per la gent gran de la zona, serà una realitat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Així ho ha anunciat aquest migdia l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, després de signar l'acord amb la Generalitat que ho farà possible.
L'Ajuntament construirà una residència pública de titularitat municipal. Les places que hi ha en aquesta residència, 98 d'elles, no?, formen part d'aquest acord i són les que la Generalitat es compromet amb una inversió o amb una despesa aproximada, no?, que, com deia el conseller, doncs, a dia d'avui estaria al voltant d'aquests 200.
Les obres per construir la residència del Sud de més de 5.000 metres quadrats haurien de començar l'any que ve i estarien enllestides al 2022.
El sindicat UGT portarà al jutjat l'obertura d'un expedient a l'agent de la policia municipal Iñaki Aldaz.
El sindicat veu la suspensió de sou i feina d'Aldaz com una manera de silenciar les veus crítiques que hi ha dins del cos de seguretat. A més de denunciar el cas davant la justícia, UGT també deixarà de participar a la Junta Local de Seguretat.
En esports, l'Astralpool Natació Sabadell s'enfronta demà al 8 vegades campió d'Europa del waterpolo femení, l'Horizonte.
Les noies de David Palma són a Sicília des d'ahir amb el repte d'aconseguir un resultat que garanteixi un bon avantatge en el partit de tornada. L'Horizonte Astralpool serà demà a les 6 de la tarda des de 3 quarts de 6 a Ràdio Sabadell.
Són algunes de les notícies que tractarem amb la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement respecte als últims dies de la setmana. Hem d'esperar que es mantingui aquesta bonança per les pròximes hores i pel cap de setmana. Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana es presenta amb canvis. Deixem la monotonia que hem tingut les darreres jornades. Hi ha petits canvis, però que no comportaran situacions absolutament oposades del temps de la que tenim aquests dies. Avui no hem d'esperar cap canvi de situació, ni avui ni demà dissabte. Per tant, ambient assolellat demà dissabte, amb ambient càlid a alta muntanya, tornaran a enfilar-se de valent les temperatures, Pirineu, Prepirineu i també cotes altes del Pirineu, però per contra, el quadrant nord-est, l'entrada de vent de component marítim farà que la temperatura màxima, comarques litoral i prelitoral i quadrant nord-est, pugui baixar de 6 a 8 graus a molts indrets. Per tant, demà deixarem la temperatura elevada al quadrant nord-est. Al final del dia dissabte arribaran núvols que es passejaran tota la matinada diumenge al litoral, prelitoral, Prepirineu, Catalunya central, i al llarg del matí de diumenge aniran desapareixent. L'altra situació a destacar, diumenge serà que la temperatura màxima continuarà baixant, per tant deixarem enrere aquesta caloreta. I l'altre element a destacar serà un vent de component est que ja ho farà demà i sobretot diumenge i que comportarà una alteració destacada de la mar, onades que arribaran al metre i mig a la Costa Brava. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem una situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Manresa i 7 a Badia per anar cap a Barcelona i també cap per enllaçar amb l'AP7. A la B30, 5 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord i per enllaçar amb l'autopista del Vallès. I a l'AP7, atenció, 15 quilòmetres d'aturades a Barberà en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens, amb trams d'aturades també a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, l'Ajuntament de Sabadell pagarà la construcció de la residència pública per a gent gran del Sud. Tindrà un cost de 8,4 milions d'euros i la Generalitat es farà càrrec de la concertació de 98 de les 102 places públiques que pujaran als 2,2 milions d'euros anuals. Aquest és l'acord que s'ha formalitzat aquest migdia amb la signatura de l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán, i del conseller d'Afers Socials, Shakir El Homrani.
Sabadell tindrà la primera residència de titularitat municipal. A partir d'avui, el projecte, que és un dèficit històric de ciutat, en paraules del Batlle, tirarà endavant amb un calendari que s'allargarà uns 3 anys. Durant un any i mig s'obrirà el període per dissenyar l'equipament, que es construirà fins a l'any 2022. L'alcalde de Sabadell n'ha donat més detalls.
L'Ajuntament construirà una residència de titularitat municipal que serà gestionada de forma pública i concertada amb les places amb la Generalitat. Per tant, un concert un acord, les bases d'un acord que fem públiques avui, que garantitza la construcció d'una residència per a 102 persones, conjuntament amb un centre de dia per a 25 persones, i d'aquestes 102 places, 98 seran concertades amb la Generalitat.
Aquest projecte ha actualitzat el que s'havia presentat amb anterioritat i presenta 12 places més i millores adaptades a la nova normativa. També serà un espai més humanitzat, amb habitacions individuals distribuïdes en unitats de convivència i espais comuns per a 9 o fins a 17 persones. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament per respondre a les necessitats de la ciutadania.
Necessitem, en aquest sentit, tenir una capacitat de centrar les polítiques a les necessitats de les persones i no que siguin les persones que s'adaptin al disseny de les polítiques, fer un esforç entorn de com enfoquem aquesta qualitat i com enfoquem també altres elements que són necessaris ara mateix entorn dels reptes de l'envelliment actiu de les persones grans al país i en aquest cas a Sabadell.
El nou espai de 5.000 metres quadrats també oferirà altres equipaments. Un centre de dia de 25 places que vindrà acompanyat d'una plataforma de serveis oberts a tota la població i un centre de serveis socials on hi treballaran 20 professionals.
La firma d'aquest compromís ha estat celebrada des de la plataforma per la Residència del Sud, que, com dèiem abans, fa 20 anys que reivindica aquest equipament. No obstant això, la seva portaveu, Celia Gargallo, critica que finalment hagi estat l'Ajuntament qui n'assumeixi el cost de la construcció.
No sé por qué el compromiso, la Generalitat no ha cumplido su compromiso y encima parece que nos está haciendo un favor cuando realmente es el Ayuntamiento de Sabadell que está haciendo el favor a la Generalitat. Yo sinceramente tampoco lo entiendo, porque y eso lo comentamos ayer en la reunión. Ellos en el 2006 se crearon un compromiso, ¿no? Porque es vergonzoso que una ciudad como Sabadell no tenga ninguna residencia pública. Entonces es vergonzoso. Se crearon el compromiso, pero realmente es que realmente, por mucho que se ha luchado, han jugado con nosotros, han jugado con la ciudad.
De totes maneres, han valorat molt positivament que la titularitat i la gestió siguin públiques i que cap entitat privada se'n pugui lucrar. L'anunci de construcció de la Residència del Sud també ha provocat les primeres reaccions polítiques. Des del Partit dels Socialistes, Ciutadans i el PP presentaran una moció al ple municipal del mes de febrer reclamant que s'aturi el projecte fins que es faci un estudi de l'impacte econòmic que tindria per a les arques municipals. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldable del PSC, Marta Ferrés, alerta que fer una residència de titularitat municipal pot tenir conseqüències nefastes per la ciutat.
Això vol dir que tu d'entrada has d'avalentar els calés aquests i després la Generalitat ja veurem quant els paga. Per tant, tens un tema de liquidesa d'entrada i tens un tema d'on treus aquests recursos, perquè si els poses en un lloc els treus d'un altre amb una competència que no és teva. Home, a mi em sembla que ens hem de sentar, ho hem de parlar, que jo ja sé que estan molt nerviosos per les eleccions municipals perquè són d'aquí 2 mesos i tenen poques coses a explicar, ho entenc, però això és el seu problema, diguem, no és el nostre com a ciutat. És a dir, han de parar. És a dir, han de parar i dir, escolta, mirem-ho bé, hem de demanar informes, mirar quin impacte té per la ciutat de Sabadell.
Des de Ciutadans qualifiquen la construcció de la Residència del Sud d'anunci electoralista i lamenten que l'equip de govern surti de nou al rescat de la Generalitat, han dit textualment en un comunicat. D'altra banda, des del govern Unitat pel Canvi ha aplaudit que per fi Sabadell pugui tenir una residència pública per a gent gran, però lamenta que la Generalitat no hagi complert amb els compromisos signats el 2006. La formació assegura que vetllarà perquè aquest cop el projecte tiri endavant.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, reivindica la finalització del quart cinturó fins a Granollers, passant per Sabadell. Actualment, la carretera, competència del Ministeri de Foment, acaba a Abrera. El conseller ho ha dit aquest matí en un esmorzar de treball a la seu del Gremi de Fabricants.
Calvet està d'acord amb que la també anomenada Ronda Vallès no tingui un cost mediambiental molt alt. Per això confia que el debat sobre per on ha de passar la B40 es pugui fer amb tots els agents del territori per definir el millor traçat. El conseller ha destacat les virtuts d'aquesta via d'alta capacitat.
Sembla que podem estar d'acord que l'AP7, la B30, és la columna vertebral que ens comunica de nord a sud, però la B40, la Ronda del Vallès, el quart cinturó, és una baula, creiem, imprescindible per garantir que empreses i ciutadans ens puguem moure amb solvència, sense perdre oportunitats per aquestes comarques.
Mentre aquesta solució no arriba, Damià Calvet aposta per impulsar la Ronda Nord, que ha de connectar Castellà amb la C-58 de forma que es pugui descongestionar la Gran Via de Sabadell.
El conseller de Territori també ha destacat la gran inversió que ha fet en els últims anys la Generalitat a la xarxa ferroviària de la ciutat i del Vallès.
L'allargament dels ferrocarrils a Sabadell i el posterior soterrament a Gràcia i Canfeu han suposat un increment dels viatgers d'un 65%, una xifra que podria créixer encara més un cop entrin en funcionament els 15 combois que la Generalitat té encarregats. És previst que comencin a circular l'any que ve de forma progressiva fins a l'estiu del 2021. Tot plegat permetrà reduir les freqüències de pas.
Continuarem posant la finalització de la B40 sobre la taula, complementada amb totes aquestes altres mesures que ens corresponen a nosaltres com a govern de la Generalitat, que hem de fer. I jo estic d'acord amb que l'actual atzucac de Castellà respecte a Sabadell, en definitiva la mobilitat de Castellà l'hem de saber resoldre.
En contraposició al servei de Rodalies, Damià Calvet ha lamentat els dos accidents mortals amb només 3 mesos de diferència i ha dit que compareixerà al Parlament per donar explicacions. També plantejarà la necessitat de reobrir el traspàs de Rodalies, la qual cosa, diu, permetrà millorar el servei. El conseller de Territori ho ha explicat el mateix dia que s'ha reprès la circulació entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet de la línia R4 després de 14 dies amb aquest tram cobrint-se per carretera.
UGT afirma que aniran a judici per demostrar la innocència del policia expedientat des de l'1 de febrer. Segons el sindicat, aquesta sanció és una nova mesura per silenciar la crítica dins del cos i que s'ha buscat un cap de turc per un acte que no ha comès el policia expedientat Iñaki Aldaz. Mentrestant, l'Ajuntament nega que el treballador hagi estat sancionat per qüestions polítiques i afirmen que apliquen un expedient informatiu elaborat per dos inspectors del Departament d'Interior.
El sindicat ha tornat a la càrrega per defensar l'enllaç sindical dins del cos de policia municipal. Jesús Rodríguez, responsable comarcal de la UGT, ha avançat que el sindicat no tornarà a participar a la Junta Local de Seguretat. Per Rodríguez, aquest cas és una represàlia contra el DAZ per callar la crítica.
Però independentment de que no tenen proves, han actuat unilateralment i han fet una sanció en el sentit de filtrar informació sobre dispositius que hi ha a Sabadell. Nosaltres neguem aquesta situació perquè el company l'ha negat. Ell no és responsable de que algú hagi posat un paper en un plafó i així ho ha manifestat quan es va obrir l'expedient disciplinari.
Segons els responsables sindicals, la suspensió de sou i feina de la gent ve motivada per un cartell que va aparèixer a la prefectura de Can Marcet amb les sigles APU, acrònim de l'Associació de Policies Units, una entitat de la que formaria part el DAZ. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, ha negat que hi hagi persecució sindical. Segons el polític, la gent amonestat va cometre 4 faltes greus.
Per una banda, vulnerava la reserva professional que s'havia de complir, i també una sèrie d'injúries, crear un clima que era molt perjudicial de cara a la governació mateixa del cos. Llavors això és el que motiva aquest expedient, que ja dic, va començar com a expedient informatiu, després va ser expedient disciplinari en determinar-se que hi ha 4 faltes greus, i n'hi ha 2 instructors que són nomenats pel Departament d'Interior que acaben fent aquest expedient disciplinari amb aquesta conclusió.
Per ara, la UGT no es planteja fer cap tipus de mobilització al carrer o al ple del mes de febrer, que s'ha de celebrar la setmana que ve.
Més notícies. Els cantaires de Can Feu celebren aquest any el seu 25è aniversari.
La històrica coral d'aquest barri sabadellenc ha volgut gaudir d'aquest primer quart de segle d'història amb un concert a l'auditori de l'antiga Caixa Sabadell. Mercè Canalies, vicepresidenta de l'entitat, assegura que un dels objectius principals de la coral és reivindicar la força del seu barri.
Perquè Can Feu se'l coneix molt poc. O sigui, és un barri bastant oblidat. És un barri que es creuen que és 4 casetes, que estan al voltant de la plaça Cambó, i aquest barri no és això. Aquest barri és gran, un barri de gent molt gran, això sí que s'ha de dir, i que fins ara que han tapat tot lo de la via del tren, pràcticament estava separat com d'una part de la ciutat.
Actualment aquesta coral compta amb 27 cantaires.
L'Ajuntament de Sabadell ha presentat per aquest any 2019 5 nous programes d'ocupació.
El consistori ha preparat 5 programes enfocats a persones a l'atur i amb dificultat d'inserir-se al mercat laboral. A banda d'aquests programes, però, Edu Navarro, regidor de Treball i Empresa, ha explicat que la formació també és una vessant molt important per l'Ajuntament.
No únicament és donar feina, és donar aquest contracte de 6 mesos o un any, sinó sobretot que tinguin la formació necessària per poder tornar a reincorporar-se al mercat laboral.
De cara a aquest nou any, Navarro ha assegurat que el servei ha de fer front a 2 grans reptes. Primer, millorar la qualitat dels contractes i, per altra banda, atendre els col·lectius més vulnerables.
Obrim pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. Parlem de que aquest vespre al Teatre Principal arriba una nova cita amb la música clàssica. El baríton Enric Martínez Castignani i el compositor i músic Albert Guinovart porten a escena el Lied amb temes des de principis del segle XIX fins a mitjans del segle XX de compositors com Beethoven, Schumann, Strauss o Korngold.
Joventuts Musicals organitza cada temporada un concert que posa en valor el Lied, un dels gèneres més interessants de la història de la música clàssica. Són cançons que podríem qualificar de música popular, tot i que a vegades van acompanyades de lletres més profundes. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el crític musical Albert Ferrer Flamaric.
Aquesta base salarial és la mateixa. Ara bé.
Doncs mira, el Lied, bàsicament, per dir-ho d'una manera molt matussera, és com la cançó, bueno, és la cançó del món de l'àmbit de la clàssica. De fet, el pop, les cançons pop, d'alguna manera, deriven del Lied, evidentment, a moltes transformacions i molts matisos, però no, el que a l'àmbit de la música pop és la cançó, doncs aquí ho trobem amb el Lied. El que passa que els registres de la música clàssica presenten molts més gèneres que no pas les músiques o bona part de les músiques del segle XX.
El colofó per conèixer i gaudir del Lied serà aquesta nit a les 9 al Teatre de la Faràndula.
I la retransmissió dels Oscars torna a Ràdio Sabadell. El programa arrencarà a 2:15 de la matinada i s'allargarà fins al final de la cerimònia, cap a les 6 del matí. En total hi ha implicades una quinzena de persones, entre tècnics, col·laboradors, tertulians i entrevistats. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els amants del cinema tenen una cita amb Ràdio Sabadell aquest cap de setmana. La nit de diumenge a dilluns, des de 2:15, Ràdio Sabadell connectarà amb el Dolby Theater de Los Angeles per explicar en directe la gala dels Oscars, un programa de 4 hores i mitja que comptarà amb nombrosos participants. L'Helena Molist i el Pere Gallifa seran els responsables de la retransmissió.
Roger Salvans, un crític de fotogrames, expert en Hollywood, que ens donarà una visió una mica més general dels premis. Després
hi ha la Isona Passola, que és la directora de l'Acadèmia de Cinema en Català, que amb ella la intenció és analitzar una mica més els Gaudí, després també allò, 4 pinzellades dels Oscars, però la intenció és més centrar-nos en els Gaudí.
I com organitzar una gala i tot això. Després Alfons Gorina, de Catalunya Ràdio, una mica més ja anar cap a la porra i valorar les pel·lícules nominades. I finalment, a Ràdio Sabadell no podia faltar l'Albert Berlegui, evidentment. Oi.
Però també s'han sumat a la festa el productor musical Toni Ten, l'estilista Sílvia Elceda, el guanyador de 2 Goies, els millors efectes especials Lluís Rivera, i companys de la casa com el Jaume i el Luigi de Generació BSO, en Pau Vitur i l'Aleix Graell o en Genís Vega. Tota la gala es podrà seguir també a través de les xarxes socials de l'emissora i amb l'etiqueta OscarsRS.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
La nit de diumenge a dilluns a 2:15 de la matinada
torna a Ràdio Sabadell la nit dels Oscars.
La transmissió dels Oscars a Ràdio Sabadell amb Helena Molist i Pere Gallifa. Participin al programa a través del Twitter i Instagram de Ràdio Sabadell amb l'etiqueta OscarsRS.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat i un dia més passa per la política. Inés Arrimadas podria fer el salt al Congrés dels Diputats.
La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, podria ser la cap de cartell per Barcelona a les eleccions generals del 28 d'abril. Segons han pogut saber diferents mitjans, l'anunci del tàndem electoral entre Arrimadas i Rivera al Congrés dels Diputats es podria confirmar oficialment aquest dissabte. Això suposaria que la líder de Ciutadans deixaria l'escó al Parlament de Catalunya perquè és incompatible amb el del Congrés.
I seguim parlant d'Arrimadas perquè ha explicat que sí que anirà a Waterloo, però rebutja trobar-se amb Carles Puigdemont.
El president de la Generalitat ha ofert a la líder de Ciutadans veure's per parlar com a representants dels ciutadans de Catalunya amb opinions diferents. Ara, fons del Partit Taronja han explicat que Arrimadas no té intenció de reunir-se amb Puigdemont.
L'Audiència Nacional es proclama competent per jutjar Josep Lluís Trapero per l'1 d'octubre.
D'aquesta manera, rebutja que aquesta causa es traspassi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El motiu és que entén que el delicte de rebel·lió pel qual se'l processa és competència seva, perquè afecta la forma de govern.
I l'abat de Montserrat reconeix haver sentit rumors d'abusos sexuals.
Miguel Ángel Hurtado, antic escolta que ha denunciat abusos a Montserrat, ha fet difusió d'una reunió gravada amb càmera oculta que va tenir el 2015 amb l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Durant aquesta trobada, l'abat reconeix que havia sentit rumors als anys 70 de relacions homosexuals en trobades amb joves on hi havia el germà Andreu i que per això, quan coneix el cas d'Hurtado, no l'agafa per sorpresa.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'Astralpool Natació Sabadell és a Sicília per afrontar demà l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga a la piscina del 8 vegades campió d'Europa, l'Horizonte. L'objectiu per al conjunt sabadellenc és guanyar amb una renda suficient com per afrontar de forma tranquil·la la tornada a Can Llong. Última hora des de Catània, Pau Vitorí, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs res, a cosa de 8 minuts perquè l'expedició de l'Astralpool torni a sortir cap a la piscina comunale d'Inesima per fer el segon entrenament del dia just en aquesta piscina, ja a menys de 24 hores per començar aquest partit de demà, aquesta anada dels quarts de final. Un tècnic, David Palma, que té a la seva disposició totes les seves waterpolistes, inclosa la nord-americana Kylie Neuschul i també Annie Spar, que es va trencar uns lligaments en un dit de la mà esquerra i jugarà amb aquesta protecció en el dia de demà. Com deies, l'objectiu de l'Astralpool és sumar, aconseguir una bona renda pel partit de tornada que es disputarà el 12 de març a Can Llong, però com ha reconegut el tècnic David Palma aquí a l'Hotel Suís, doncs esperen un ambient hostil en el duel de demà.
Penso que la piscina estarà a tope i intentarem ficar molta pressió a l'arbitratge i a l'equip contrari. Té la característica de la piscina que tens el públic molt a sobre de la banqueta i normalment t'hi posa la zona, diguem, dels tifosis forts darrere de la teva banqueta i t'estan allà tot el partit apretant i, bueno, potser també... A mi m'agrada. Jo crec que als jugadors també li agrada aquest ambient.
Recordem que el partit entre l'Horizonte de Catània i l'Astralpool Natació Sabadell començarà demà a les 6 de la tarda en aquesta piscina comunale d'Inesima i es podrà seguir en directe des d'Itàlia i des d'un quart d'hora abans aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau, i seguim parlant de waterpolo perquè l'Astralpool masculí juga demà al migdia a la piscina del Mediterrani, partit de Lliga Premat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els de Quim Colet s'enfrontaran amb el seu butxí a la Copa del Rei la setmana passada. El tècnic espera que el partit sigui molt diferent del de divendres passat, tot i la mala dinàmica de l'equip.
A l'equip d'on venia, doncs, li segueix repercutint negativament, no? Però, bueno, hem de seguir treballant perquè al final la moneda surti cara i per això entrenem cada dia, perquè, bueno, doncs perquè anem millorant aspectes i a la vegada, doncs, tinguem buscant-la aquest punt de sort per poder guanyar els partits.
La piscina Josep Vallès serà l'escenari demà a les 12 d'aquest nou Mediterrani Astralpool Natació Sabadell masculí.
El centre d'esports visita diumenge la ciutat esportiva d'Ani Jarque per enfrontar-se amb l'Espanyol B. Quico Ramírez ha comparegut aquest migdia en roda de premsa i ha anunciat que un cop més l'equip arribarà plegat de baixes.
I és que la grip s'ha instaurat al vestidor Laquinat. Pajarero, Cobo, Edgar i Migue, que just sortia d'una lesió als isquios, i estan afectats i són dubte pel partit contra el filial de l'Espanyol. A ells se'ls hi sumen Felipe Sanchón i Acebo per lesió. Malgrat les baixes, Quico Ramírez espera que l'equip pugui oferir la mateixa competitivitat que mostra a casa.
Esos partidos que el equipo juega en casa, que compite, que tan difícil se lo pone al contrario, que genera ocasiones, pues es un poquito el camino, ¿no? Creo que estamos en ello. Ahora nos enfrentamos a un filial, peligroso como son todos los filiales, y fuera de casa, en un buen campo, pues bueno, a ver si rompemos esa barrera y conseguimos ser competitivo no solo en casa, sino también fuera.
Els arraquinats acumulen 4 derrotes seguides lluny de la nova Creu Alta. Malgrat això, el tècnic de l'Espanyol B, David Gallego, creu que el Sabadell és un conjunt competitiu i que posarà les coses molt complicades.
Lo que sí que me espero es un equipo que con balón va a querer generar cosas, puede generarnos muchísimo peligro, en transición también es un gran rival, que compite muy bien, porque bueno, pues tiene a Arturo que aguanta, descarga y da tiempo a que se incorpore de segunda línea. Bueno, al final es un rival en general muy, con una plantilla muy, para mí, muy, muy competitiva. Tiene de todo. Tiene experiencia, tiene juventud, tiene jugadores que van muy bien al espacio, gente con envergadura, domina la estrategia.
El partit, recordem, diumenge a les 12, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
El Sabadell Nord rep diumenge a la Jonquera amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria. Els de Quico Díaz encadenen 3 derrotes consecutives a la primera catalana i encara tenen pendent certificar la salvació.
Els de Can Uriac acumulaven gairebé 2 anys sense perdre 2 partits consecutius i ara en porten 3. Aquesta jornada visitarà l'estadi un equip que ocupa zona de descens i, per tant, esdevindrà l'oportunitat d'allunyar qualsevol possibilitat d'apropar-se a la part baixa. El tècnic Quico Díaz espera que la recuperació d'efectius pugui ajudar al conjunt arlequinat a sumar 3 punts.
Esperemos que, de hecho, sí que recuperamos en principio 3 jugadores, que son los que salen de la suspensión por cinco tarjetas, Vadillo, Peña y Dani Mola. Esperamos a ver ya si podemos recuperar a Montero, pero por contra, hoy se nos ha lesionado Isaac y a ver la evolución de la lesión, pero mucho más tenemos que también se pasará 3 o 4 semanas sin poder estar.
La pilota començarà a rodar diumenge a 11:45 del migdia.
5 punts separen el Sabadell B de la Sabadellenca a les portes del derbi de segona catalana que enfrontarà diumenge a tots dos al Municipal de la Creu, una cita a la qual arriben els 2 representants de la ciutat en un molt bon moment.
Les franqueses va trencar l'última jornada a l'Olímpia la gran ratxa de resultats del filial arlequinat, però tot i així el joc mostrat per l'equip de Pablo Becerril va ser molt bo. Ara el Sabadell B és 8è, però a només 3 punts del tercer. En la prèvia del derbi, el tècnic arlequinat ha destacat el mèrit de la reacció experimentada per la Sabadell de Llenca, que ha passat d'estar dins del descens a l'actual 12è lloc amb 6 victòries en les últimes 7 jornades.
Crec que té molt de mèrit el que han fet. Al final, sortir d'una situació com la que tenien, per experiència, és molt, molt complicat. El que ha fet Jesús és digne d'admiració. Ara estan en un moment de forma que per mi som dels 2 o 3 millors de la categoria, porten 6 o 7 partits seguits guanyant a majoria i sense perdre, i ara estan en un moment fantàstic i té molt de mèrit. Si té molt de mèrit aquesta ratxa, quan aquesta ratxa ve d'on venien ells, encara té molt més de mèrit.
Els elogis han estat recíprocs, ja que Jesús Rueda Betis, l'homòleg de Becerril a la banqueta de la Sabadellenca, ha assegurat que si algú pot trencar la seva bona dinàmica, aquest és el Sabadell B. Malgrat tot, el tècnic taronja confessa que arriben en el millor moment possible al derbi.
Ahora es el momento ideal porque no tenemos nada que ver con el equipo de la primera vuelta. Pero bueno, ellos también, a pesar del resultado de esta semana, están bien, tienen un gran equipo. Yo, la verdad que me gusta mucho cómo juegan y bueno, va a ser difícil y yo creo que el domingo se puede ver un gran partido.
El derbi de segona catalana entre la Sabadellenca i el Sabadell B començarà diumenge a 11:45 a la zona sud de la ciutat.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Un minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 22 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 dilluns a les 9 del matí amb el magazín matinal d'aquesta casa, però ara no marxeu perquè la programació continua. A les 8 arriba el Quimèric, a les 9 el Xocolata Express i a les 10 el Vitamina Dens. Que vagi molt bé, adeu-siau.
torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.